RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El tabac és un negoci milionari, tot i que bona part de la facturació dels estancs va parar a les arques d'Hisenda en forma d'impostos. De fet, més del 80% del preu de venda són impostos. Fixa't en aquestes xifres que et facilito ara. En els primers 6 mesos d'aquest any, a les comarques de Girona, es va vendre tabac per valor de 314 milions d'euros, un 30% més que l'any passat. La província de Girona s'ha convertit en la que més tabac ven de tot Espanya. Bona tarda, sóc Carlos Losada i et preguntaràs, al igual que jo, per què les comarques gironines lideren aquest rànquing. Doncs perquè els estrangers, sobretot els francesos, són els principals compradors del tabac. Concretament, 3 de cada 4 paquets de cigarrets a la província gironina es compren a localitats frontereres com la Jonquera o el Pertús. Ara, i veient l'important font d'ingressos que suposa el tabac, Hisenda vol donar llicències per a 10 nous estancs a les dues localitats, amb l'enrenou que ha aixecat entre tots els estanquers de la comarca. Yolanda Canales.
Bona tarda. D'entrada, els estanquers deixen clar que no estan en contra de que s'obrin nous llocs de venda, en tant que els estancs són servei públic i hi ha zones on sí hi ha necessitats reals. De fet, havien demanat que es cobrissin aquests llocs. Ara bé, dubten que a la Jonquera i als límits això sigui així. De fet, que s'instal·lin o que es puguin instal·lar 10 nous estancs a la zona només s'aguanta per un criteri de rentabilitat, però això, diuen, és conjuntural. Ara per ara sí és rentable perquè hi ha demanda per la diferència de preus que hi ha a banda i banda de la frontera. Però Quim Vidal, advocat assessor del Gremi d'Estanquers de Girona, es pregunta què pot passar si el govern central decideix apujar preus per harmonitzar-los amb la resta d'Europa o si l'executiu francès introdueix restriccions a la compra. I és que només amb la demanda local no s'aguanta. Els límits, per exemple, hi ha empadronades 52 persones i pot haver 8 estancs. I s'ha vist amb la pandèmia afegit el que pot passar. A la Jonquera, on no podien accedir els francesos, els estancs van haver de tancar.
No venien absolutament res. Clar, una població de 3.400 persones, hi ha 5 estancs. Doncs clar, per aquest volum de gent està sobredimensionat i això hi ha viscut. O sigui, estem... Aquesta és la cosa que més ens espanta a nosaltres. No? Dir, això ja s'ha viscut, que hi havia una sobredimensió en aquell lloc, vale? En cas de que no hi hagi una compra per part del client francès.
Aquest ha estat un dels motius que ha portat el gremi a presentar un recurs davant el Ministeri d'Hisenda demanant que es paralitzi la convocatòria. Però no només per aquest fet, perquè els criteris no estan prou clars, sinó també perquè redueix la distància que pot haver entre estancs i fins i tot amb una escola. I des del gremi deixen clar, donant molta importància al fet de no vendre tabac a menors. Com a imatge, diu Vidal, com a mínim, la mesura ja no és bona. I una altra qüestió a tenir en compte. El gremi diu que qualsevol persona que hi participi hauria d'acreditar abans que compleix les condicions. No es dona el cas. Primer es demanen els diners i posteriorment s'estudia si es reuneixen aquestes condicions.
La polèmica ha agafat volada aquests dies perquè ja ha arribat també al Congrés dels Diputats. Ho ha portat la popular Llanos de Luna, instàncies del líder del Partit Popular a les comarques de Girona, Jaume Berany, recollint les queixes dels estanquers tant de la Jonquera com del Pertús. Veuen moltes obres, moltes ombres en la convocatòria que ha dissenyat el Ministeri d'Hisenda i Holanda.
Sorprèn, segons el popular Jaume Berai, que el govern decideixi adjudicar 200 llicències a tota Espanya i d'aquestes 10 siguin per a la Jonquera, un nucli petit, recorda, que ja té 6 estancs i passaria a tenir-ne 16. Però després hi ha altres qüestions que volen aclarir els populars. I és que en cap cas es podrà complir que hi hagi una distància mínima de 150 metres entre un establiment i l'altre, i encara que la llei contempla excepcions, en aquest cas no es compliria cap. Una altra qüestió a tenir en compte és que la normativa no permet que s'instal·li un estanc a menys de 150 metres d'una escola. Això no es podria complir si bé el col·legi és en territori francès. I encara hi ha un altre tema damunt la taula. L'autèntica perversió, en paraules de Berai. Primer es posen els diners i posteriorment s'estudia si es compleixen les condicions, al revés de com es fa habitualment. I posava aquest exemple.
Tu t'imagines que tu i jo volem un estanc i tots dos ofertem i ens l'ofereixen a tots dos. I ara hem d'anar a dir quin local tenim. Eh? Pot ser que tu i jo tinguem un local al costat de l'altre, perquè jo no sé què posaran al local del costat. Per tant, no es complirin els 25 metres. Ja no es complirin ni els 25 metres. Llavors, què fem? Un de nosaltres queda fora? Quin? És tot molt complicat, de veritat. Seria molt més senzill. Mira, jo tinc aquest local, compleix. No, ho fem al revés. Bueno, doncs, algú vol dir.
Berai diu que tot s'ha fet d'esquenes al sector. De fet, la resolució es va publicar al BOE un 28 de juliol. I a tot això s'ha d'afegir que no s'ha presentat cap memòria econòmica.
Sintonia dels serveis, això vol dir que està amb nosaltres ja el Moisès Camunyes amb la previsió del temps de cara a les pròximes hores. Moisès, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que predominin els intervals nuvolats al cel o els cels nuvolats i s'esperen probables ruixats i tempestes, sobretot a zones de l'interior de la meitat nord. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes, amb unes màximes a les capitals de província que arribaran als 37 graus a Lleida, als 34 a Girona i als 31 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda serà del sud i del sud-est i tindrem alguns intervals més intensos a zones de tempesta i també a zones de l'interior del Ter Sud. Si parlem ja de la jornada de demà dimarts, esperem un dia de temps inestable amb cels ennuvolats o coberts i s'esperen ruixats i tempestes, sobretot a la meitat oest durant la tarda, tot i que no es descarta que es puguin estendre d'una forma més dispersa a la resta del territori. Per últim, demà les màximes seran de 33 a Girona i de 30 a Lleida, Barcelona i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Molt bé, anem a conèixer ara com està la xarxa viària amb la Sílvia de l'Amo. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit hem de dir que tenim diverses incidències, en concret a la 2. Hi ha problemes per un accident a Sant Vicenç dels Arts en sentit Barcelona, un carril tallat d'un quilòmetre i mig de lentitud. També una avaria, en aquest cas a Pallejà, talla un carril i en sentit Lleida provoca una mica de lentitud. En el cas, per exemple, de l'AP7, una avaria al Papiol en sentit Tarragona també talla un carril i crea, en aquest moment, ja 6 quilòmetres i mig. Unes altres problemes a l'AP7 són unes obres, en aquest cas a Tarragona, a Vilaseca, i on hi ha com a alternativa la A7. I pel que fa a la C15, una avaria a Sant Pere de Ribes cap a Vilafranca també avanteja el trànsit. Molta precaució. Això és tot.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Carlos Losada, què tal? Bona tarda.
Aparquem la Lliga del cap de setmana perquè tenim la Champions aquí mateix, el Barça.
Champions Express, no s'atura. Ventilarem molt ràpid en el temps la fase de grups.
Quin vertigen, eh?
Sí. I a més, aquesta Lliga de Campions és avui un dels dos pilars de l'edició d'Esports Copé i que ens porta de manera immediata a la prèvia d'aquest Bayern de Múnich Futbol Club Barcelona de demà a l'Allianz Arena, perquè ara mateix està en marxa, si és que no ha acabat, la roda de premsa del conjunt alemany del seu tècnic Julian Nagelsmann. Múnich, Manolo Oliveros.
Què tal? Bona tarda. Doncs ara està parlant Thomas Müller. Efectivament ha estat puntualíssim de Julian Nagelsmann. Aquesta sala de premsa de l'Allianz Arena ha començat a les 2 en punt de la tarda i ha parlat molt de Lewandowski, naturalment. I ha estat també molt sincer quan ha dit de què era el partit de demà, una mica l'alineació. I diu, per exemple, que Upamecano està per damunt de Ligt per marcar Lewandowski, que era el partit de demà, que faria parella amb Lucas Hernández, i ha dit també Lucas Goretzka, que va jugar l'altre dia davant del Stuttgart, segurament no jugarà, i al costat de Kimmich jugarà Savitzer. De manera que ha estat molt sincer a l'hora de desvetllar una mica l'equip que pot donar la guerra davant del Barça demà a partir de les 9 de la nit. I de Lewandowski ha dit que és molt perillós, que marca molts gols, que s'ha de tapar segurament els passes interiors perquè no li arribin pilotes a Lewandowski, i també li han preguntat a Julian Nagelsmann, ell que coneix bé físicament, quants anys considera que estarà al més alt nivell al Barça i quants gols pot marcar aquesta temporada.
Wie viele Jahre er noch auf dem Niveau spielen kann, hätte ich mir mehr Gedanken drüber gemacht, wenn er bei uns ist, von dem er...
No sé quants anys podrà seguir mantenint aquest nivell. Al final ha marcat més de 40 gols per temporada i crec que pot seguir marcant tants gols a la Lliga Espanyola. És un jugador que té gol i conserva la mateixa energia. Són molts anys i seguirà per aquest nivell molts anys al Barça.
Von dem wird er das wahrscheinlich in der Primera Division auch schaffen, er ist ja auf dem guten Weg dahin.
Està en marxa la roda de premsa del conjunt bavarès. Per la tarda serà el torn per la prèvia mediàtica del Futbol Club Barcelona. Última hora en blaugrana. Elena Condis.
Què tal? Bona tarda des de la Marienplatz. Fa un dia preciós aquí a Munitzegil. Sol, temperatura primaveral, diríem, uns 20 graus i molts, molts turistes. El Barça descansa al seu hotel de concentració i hem estat fa una estona, està a 15 minuts de l'Allianz Arena, i hi havia cromos, fotografies i aficionats esperant a Robert Lewandowski, que si ha estat la principal amenaça del Barça, demà serà el gran aliat de l'equip de Xavi Hernández. Ha marcat 9 gols en els últims 5 partits. Un hat-trick en Champions la setmana passada. Avui tornarà a l'estadi on ha brillat durant 8 temporades. Entrena l'equip a les 7 a l'Allianz Arena. I una miqueta abans, a un quart de 7, escoltarem a Xavi Hernández i a Ronald Araujo, que ha baixat, evidentment, del seu autobús, de l'autobús del Barça, acompanyat del seu inseparable Mateo Uruguayo.
Això és el primer pilar de l'edició d'avui d'Esportscope. El segon, la victòria de Carlos Alcaraz a l'Open dels Estats Units de tenis, que el consagrà amb 19 anyets com a número 1 mundial del rànquing masculí. D'això en parlarem amb un altre tenista que va guanyar l'Open dels Estats Units, Manolo Orantes. Tornant al futbol, avui el director esportiu del Girona, Quique Carcel, passa balanç del darrer mercat de fitxatges a Montilivi.
El fet d'estar 5 setmanes o 6 setmanes sense fitxar ningú va ser molt dur. Les hòsties anaven i venien per aquí i per allà, però molt orgullós de que la idea que teníem, però hem estat a prop, i ara Albert parlarà, perquè lògicament això no vol dir que estigui tranquil. Vull dir, lògicament, la primera és molt difícil, li tinc un gran respecte.
Mentretant, a l'Espanyol s'espera l'oficialitat de la sortida de Raúl de Tomàs en direcció al Rayo Vallecano. La pàgina poliesportiva es completarà amb el recordatori del que ha passat el cap de setmana a l'Europeu de Waterpolo. Medalla d'or per la selecció espanyola femenina, medalla de bronze per la masculina. Repàs a les preguntes al dia del nostre compte de Twitter, @esportscope. Amb blaugrana, veieu preparat el Barça per guanyar a Munic? El veu preparat al 73% de copenautes. Amb blanc i blau, qui surt més beneficiat del cas Raúl de Tomàs? L'Espanyol, el Rayo o el futbolista? Un 62% de copenautes han votat que el Rayo Vallecano. I en gironí preguntem on creieu que quedarà el Girona al final de la Lliga. Per sota del lloc 10, votat per un 75% de copenautes.
Molt bé, més esports, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts, amb la Champions ja com a gran protagonista del programa. Gràcies, Gil, bon programa.
Fins demà, Carlos, adeu.
Adéu-siau. Nosaltres seguim amb més notícies, com per exemple que les 12 universitats catalanes, excepte la Pompeu, que ho farà després de la Mercè, han iniciat avui el curs acadèmic. És el del retorn a la normalitat després dels 2 anys i mig de pandèmia. Tornen les classes presencials i no hi ha cap mesura anti-Covid en marxa. A algunes universitats, l'Autònoma, per exemple, el curs ha arrencat seguint fil per randa les directrius del govern de la Generalitat en el sentit de marginar el castellà. Han fet seva la campanya amb el lema de "No em toquis la llengua" amb tot un seguit de merchandising com samarretes o tasses i també missatges al mateix campus de l'Autònoma. El seguidisme de l'Autònoma a les directrius del govern català han obert ja una nova polèmica universitària, tal com t'explica la Yolanda.
Polèmica d'entrada per l'eslògan escollit, un sense sentit, en paraules de la professora de comunicació de la Universitat Autònoma i membre d'Universitaris per la Convivència, Isabel Fernández Alonso. Per què? Perquè es transmet la idea, diu, de que el català està perseguit a la universitat quan no és així. La majoria de les classes i les comunicacions es fan en aquesta llengua. I com es concretarà la campanya? Hi haurà missatges al campus, ja sigui a través de cartells, lones o banderoles. També s'impulsaran diverses activitats. La primera, la conferència inaugural, que tindrà lloc el proper 27 de setembre, que anirà a càrrec de l'escriptor Màrius Serra i que porta per títol "Català, l'atac en l'era del lingüicisme". I de pas, l'Autònoma vol fer caixa amb la campanya. Per aquest motiu ha llançat una sèrie de productes que es poden comprar a la botiga de la universitat, com per exemple una bossa de cotó, però també tasses o fins i tot samarretes. Des de la universitat diuen que així es vol fer explícit el compromís amb el català en la docència i la investigació, i recorda que aquest és un dels punts que recull un document que van firmar els rectors de les universitats públiques catalanes, on es comprometen a que un 80% de les classes, els graus, es donin en català. La professora Fernández Alonso lamenta que una vegada més, en aquest cas el rector de l'Autònoma, es plegui a l'estratègia del govern català, tot plegat respon, diu, a un procés d'uniformització.
esta uniformización, yo creo que siguen dos vías, ¿no? Para consolidarla. Una es los contenidos, ¿no? Esos manifiestos únicos siempre en la misma línea, o sea, que en las universidades se manifiesten conjuntamente, ¿no? Y en nombre de todos en una misma dirección, y luego en una lengua única, que es la lengua de Catalunya.
Amb tot, per a Isabel Fernández Alonso, la sensació és que la gent passa de tot això perquè als campus molts estudiants i professors no estan d'acord amb aquesta forma d'actuar.
De la universitat a les llars d'infants privades estan preocupades per la repercussió que tindrà la gratuïtat de les escoles bressol públiques i que posa en perill la viabilitat de bona part d'aquests centres privats. Algunes ja han hagut de tancar per la davallada de matrícules que han caigut en un 60%, ja que moltes famílies han marxat a les escoles bressol públiques. El tancament afecta sobretot a les dones, perquè es tracta d'un sector molt feminitzat que, un cop més, al igual que moltes famílies, paguen els plats trencats d'una mala planificació per part de l'administració. Mar Puerto.
Sí, la gratuïtat de l'últim curs de les guarderies públiques ha sentat ni més ni menys que com un gerro d'aigua freda a les direccions dels centres privats. La mesura anunciada pel conseller d'Educació González Cambray ha suposat un mal de cap més que se suma a la crisi econòmica derivada de la Covid i a la baixa natalitat. Arran d'això, molts nens que anaven a escoles bressol privades han marxat a les municipals, provocant una baixada de les matriculacions, així com reduccions de jornades de les treballadores, que majoritàriament són dones, fins a arribar a l'acomiadament i fins i tot al tancament dels espais després d'anys en funcionament. Mireia Domínguez, responsable de Comissions Obreres en aquest àmbit, lamentava a Copi Catalunya i Andorra la situació a la que s'han vist abocades.
Les escoles bressol privades han tingut de fer reduccions de jornada a treballadores perquè la matriculació ha baixat. Dic treballadores perquè la majoria són dones en unes condicions laborals molt precàries, i també ha afectat en algunes escoles bressol privades han fet el seu tancament perquè no hi ha hagut prou matriculació. I a les municipals hi ha hagut una falta de previsió per part del departament, i això ha provocat que en molts municipis hi hagin llistes d'espera.
A més, una gratuïtat que viuen amb certa incertesa des de les escoles privades, sobretot les més petites, en un moment en què manquen places d'escolaritat a tota Barcelona. Així és com ens ho explicaven des de l'escola Bressol del Llimoner.
Manquen places d'escolaritat a tot Barcelona, en tots els nivells. Llavors, ara nosaltres, la veritat és que no hem notat ningun tipus de conseqüència, de moment. Potser perquè nosaltres som dels grans, i no sé, que tenim encara llistes d'espera i així. Una que sigui més petita, que potser tinguin dificultats, no sé com li pot afectar. Per desgràcia, alguns companys han hagut de tancar.
I és que, segons xifres de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Associació d'Educació Infantil del Primer Cicle, el cost mensual d'una plaça escolar pública és molt més del doble que una privada, de 678 euros i 286 euros respectivament.
Com t'explicava ara mateix la Mar, el nou curs a les escoles bressol ha començat amb aquesta novetat destacada de la gratuïtat a les llars d'infants públiques, una mesura que impacta considerablement a les escoles bressol privades. En volem parlar amb l'Adolf Banqués, que és el seu portaveu. Adolf, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, fes una mica de radiografia de la situació després d'aquesta mesura de la gratuïtat de les llars d'infants per a 0-3 anys, les escoles bressols públiques. Heu vist davallar vosaltres la matrícula de nous nens i nenes a les escoles bressol privades?
Sí, o sigui, jo crec que la paraula que defineix una mica el que passa potser seria caos, desordre i injustícia. És a dir, el fet de que la gratuïtat només sigui per les llars d'infants públiques ha fet que moltes famílies que, doncs, potser abans no s'haguessin plantejat escolaritzar el seu fill, doncs s'apuntessin. Llavors, clar, hi ha hagut una allau de gent que ha volgut accedir a una llar pública, i clar, no han entrat pas tots, han entrat alguns sí i d'altres no. Llavors, què ha passat? No han entrat precisament tampoc totes les famílies que econòmicament més ho necessitaven.
Clar.
Han entrat els que els hi ha tocat, no? Amb el criteri que hagi tingut cada ajuntament o cada llar, no? Llavors, què ha passat? Doncs ha passat que després han vingut cap a les privades, però clar, potser hi havia famílies, doncs, que no tenien suficients ingressos com per permetre's una escola privada. Mm-hmm. Llavors ens hem trobat amb un desordre i un caos i una injustícia, perquè clar, hi ha famílies que podran escolaritzar gratuïtament els seus fills, famílies que potser podien haver permès una llar d'infants privada, no? I que hi ha famílies que econòmicament potser ho necessitaven molt i no tenen els recursos econòmics per pagar-se una llar d'infants privada.
Clar, vull dir, moltes famílies van a la pública, no han de pagar res, i si vas a la privada, crec que tens una subvenció que són 800 euros, no? Em penso?
Sí. Ja. Sí, mira, és una subvenció de 800 euros per curs i nen, És a dir, que tu l'has de dividir entre 11 mesos, val? Parlant de setembre a juliol, que més o menys és com obrim les llars d'infants privades, llavors et surt uns 72 euros menys al mes, en el cas del P2, sempre estem parlant. Clar, però això no és gratuïtat.
Clar. Vosaltres el que esteu reclamant a la Generalitat és que augmenti aquesta subvenció. Aquests 800 euros haurien d'arribar fins quan, fins a on, quina quantitat?
Mira, nosaltres... A veure, cada llar és un món, però fent-ho a partir de mitjanes, i amb un cost mitjà, si aquesta subvenció augmentés 200 euros...
Fins als 1.000.
Si augmentés 200 euros cada mes, podríem tenir segurament la gratuïtat. O sigui, aquests 200 més els 72, amb aquests 272 i escaig, amb una xifra similar a això, en una llar d'infant privada és molt possible que tinguéssim la gratuïtat o gairebé la gratuïtat.
Clar. El que sí que comentaves, Adolf, és que és un cop fort per als llars d'infants, podríem dir privades. Esteu preocupats per les repercussions econòmiques que pugui suposar doncs, aquesta davallada de criatures, moltes de les quals, com deies, han anat a parar a les guarderies públiques?
Sí, clar, estem preocupats. A veure, no és un fenomen que afecti a totes les llars per igual. És a dir, per exemple, zones on hi ha una major densitat de població, aquí s'ha notat menys, perquè nosaltres, a les llars d'infants privades, seguim sent imprescindibles doncs, perquè no hi ha lloc ni hi ha espai. Val? En canvi, en llocs on la densitat de població és menor, s'ha notat més. Algunes llars, pensa que són un sector que ja venim molt tocat abans, Vull dir que
hem passat la pandèmia,
una davallada de la natalitat, etcètera. Doncs algunes llars han hagut de, fins i tot, tancar.
Clar. Adolf, si ens pots situar una mica quan cobra un educador aproximadament i quants nens i nenes es necessita per poder pagar-les i també, suposo, per poder pagar impostos que heu de pagar com totes les empreses.
T'ho explicaré d'una altra manera. Si tu penses què és el que costa sufragar una plaça pública, val? Això són xifres de l'Ajuntament de Barcelona. Hem de pensar que segurament doncs, a cada ajuntament serà una mica diferent, però agafem aquest cas. És al voltant de 700 euros mensuals. Això és el que costa una plaça pública. Val? La nostra plaça, podem dir que estaríem entorn d'aquests 272-286 euros. Llavors, no té lògica seguir fent més plaça pública, val? Perquè amb això, a més, no estem comptant les despeses de construcció. És a dir, si tu has de fer una llar d'infants nova, del no-res, doncs tu suma el que puguis haver de gastar. Però imaginem que la llar ja estigués feta o que aquest, aquest pagament de la construcció ens el saltem. Doncs són uns 700 euros.
O adaptes un local, un edifici o una guarderia, clar. Sí.
Clar. En canvi, en el nostre cas, estem parlant d'uns 286 euros aproximadament. Llavors, si ens trobem en què hi ha famílies que volen que els seus fills vagin a una llar d'infants i tenim llar d'infants que tenen places, a veure, la lògica no ens diu que podríem intentar casar les dues necessitats amb el mínim de despesa possible, d'una manera lògica i entendible. Jo crec que això ho pot entendre tothom.
Estem parlant d'una qüestió de poca organització i de fer les coses, com deies tu al començament, a correcuita, que ens porta aquest caos que teniu a les d'ara. Aviam, tu em deies també, Adolf, que algunes guarderies han hagut de tancar. Això també comporta que moltes persones, moltes treballadores, han hagut d'anar a l'atur. Són dones, la major part, perquè és un sector molt feminitzat, veritat?
Sí, és un sector molt feminitzat tradicionalment. Val a dir... que darrerament comencen a haver-hi vocacions en el 03 entre homes. De fet, bé, estàs parlant amb mi, sóc un senyor, no?
Sí.
Però sí que és cert que la major part de professionals són dones.
Molt bé. Adolf, que és el portaveu de la Societat Catalana de Llars d'Infants, gràcies per atendre'ns. Aviam si la cosa s'encarrila bé i el sector doncs, pot continuar endavant, perquè és un sector, en fi, que els que són pares el necessitem més que mai.
A part de que el necessiteu vosaltres com a pares, pensa que a un nen o una nena li va molt bé. Hi ha tota mena d'estudis que certifiquen que un nen, quan està a P2, sobretot, per exemple, que és el que estem parlant, li va molt bé amb una llar d'infants. I pensa que totes aquestes famílies que volen que el seu fill o la seva filla vagi amb una llar d'infants i no li estan podent dur perquè no tenen els suficients recursos, aquest nen o aquesta nena no tornarà mai a tenir aquesta edat. És a dir, serà una etapa, una època perduda.
Ja que serà perduda. Doncs aviam si aquest, arriba, aquest missatge arriba a què ha d'arribar. Adolf, gràcies i molt bona tarda, eh?
Gràcies, bona tarda. Adéu.
Molt bé, i un altre sector que ho està també passant malament és el de l'automoció, en aquest cas per la falta de components. Una problemàtica que no només afecta els concessionaris que no reben les comandes dels clients, sinó també els treballadors de factories com Seat Martorell, perquè la companyia no pot produir nous cotxes per donar feina a tothom. Precisament Seat negocia aquests dies un expedient de regulació de feina que afectaria fins a finals d'any un 10.300 treballadors. De tota aquesta situació, quin ha sortit o quin ha resultat més beneficiat són les empreses dedicades a la venda de cotxes de segona mà. Les vendes se'ls han disparat, com ha comprovat l'Alejandro Bordoy.
El desabastiment de components de vehicles a motor fa que hi hagi menys cotxes i motos, el que ha fet que pugi el preu dels vehicles d'ocasió, pel que la venda de vehicles de segona mà s'ha disparat. El Cristian, treballador d'un concessionari de motos usades, ens ha explicat que la falta de motos noves a les tendes ha impulsat les vendes de segona mà.
La gent s'ha donat compte que anava a buscar una moto nova i s'ha trobat que la moto ja no la tenia en estoc, que tardava 2 mesos en arribar. Llavors, com que, per sort, la xarxa o els concessionaris tenen motos d'ocasió seminoves, doncs el client ha anat cap a l'UVO, en aquest cas, no? I per això s'ha incrementat.
Comenta que, tot i que també han viscut pujades en els preus, no són tan significatives com les que sí estan visquent altres sectors.
Sí que és cert que el preu de la moto d'ocasió doncs, ha pujat una miqueta, però ha sigut una pujada potser d'un 5 o 10%, eh?
Sí, com a molt.
Sobre si aquesta pujada de ventes es mantindrà en el temps, assegura que el més probable és que quan la situació internacional es torni a normalitzar, tot s'estabilitzi.
Jo crec que baixarà el mercat d'ocasió i es posicionarà en ràtios del 2019 i el de UVN doncs, tindrà tendència de pujada.
La pujada de la venda de vehicles de segona mà coincideix amb la lleugera pujada que han viscut els últims anys les ventes de motos i la baixada que viuen els cotxes.
I la sostenibilitat de la mobilitat és, sens dubte, el gran repte del transport tant públic com privat. Tot i que moltes administracions compten amb vehicles híbrids, endollables o elèctrics, la mobilitat en l'àmbit privat i la recàrrega dels vehicles continua sent un repte encara no resolt. A dia d'avui, el problema no és només que els cotxes elèctrics o híbrids siguin o no assequibles, cosa que millora mica en mica, sinó on podem carregar les seves bateries. Es tracta de la gran assignatura que encara està pendent, segons els experts i també els usuaris amb els que ha parlat el Sergi Tor.
Sí, Carles, a Catalunya lidera els punts de recàrrega amb 3.549 unitats, un 26% en del total d'Espanya, que en té 13.400 punts. Per finals del 2023 es necessitarien a Espanya 70.000 punts de recàrrega, el 2025 110.000 i el 2030 340.000. El retard, per tant, és considerable i els propietaris són els afectats. Didac, veí de Lleida Ciutat, amb un cotxe endollable, explica que a COPE Catalunya i Andorra la situació de la capital lleidatana.
Per exemple, aquí a Lleida mateix, de punts de recàrrega que depenguin de la Generalitat, només tenim 4 punts de recàrrega a tota la ciutat. I d'aquests 4 punts de recàrrega, per exemple, el mes passat van estar fora de servei 2 durant més d'una setmana.
El govern central vol que les gasolineres incorporin punts de càrrega, primer les estacions que venen 10 milions de litres de gasolina i després s'han d'incorporar les que venen 5 milions de litres i així progressivament. Però la llei del Ministeri de Transició Ecològica no està ni redactada. Solucions. Didà que s'ha d'instal·lar al pàrquing un punt de recàrrec privat. Costa 1.500 euros. El 70% està subvencionat gairebé 1.000 euros després de l'abonament. Del cost de llum, Didà confirma que paga uns 10 euros per càrrega total del seu cotxe.
Un punt de recàrrega ja personal, de propietat, perquè la veritat és que hi ha moltes vegades que vas per la ciutat i no trobes el punt per recarregar. Pues ja optes per agafar i a la nit en tarifa baixa pues carregar-lo. Trajectes llargs de 400-500 quilòmetres tranquil·lament pot ser uns 9-10 euros tranquil·lament.
A dades de 31 d'agost s'han venut a Espanya 18.300 turismes elèctrics, un 51% més que l'any 2021 i 30.200 híbrids endollables, que és un 16,8% d'augment. Per tant, tot i que va creixent el ritme de compra d'aquests cotxes, és un ritme inferior al que les autoritats havien previst per la demanda ciutadana.
Gràcies, Sergi. T'explico ara que la inflació desbocada i les conseqüències de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia seran l'eix de la quarta edició
del Foro La Toja, que se celebrarà del 29 de setembre a 1 d'octubre al Gran Hotel Eurostars La Toja, a Galícia. Al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra hem parlat aquest cap de setmana amb l'economista Anton Costas, membre del comitè organitzador, que ha demanat no caure en el fatalisme gairebé apocalíptic que s'ha instal·lat en algunes elites europees per culpa de la crisi energètica. Costas confia que la sortida d'aquesta crisi que tenim hores d'ara sigui positiva després de l'experiència adquirida en la de 2008 i, sobretot, en la pandèmica de 2020. Iria Salcedo.
La crisi inflacionària del panorama actual és una de les grans qüestions que abordarà el fòrum. Durant una entrevista del programa Converses, Anton Costas, membre del comitè organitzador de l'esdeveniment, ha parlat del vincle existent entre la gestió de la crisi de 2020 i la inflació de 2022.
La crisis inflacionaria, que es lo que tenemos de momento, no tenemos una recesión, la crisis inflacionaria que tenemos tiene respuestas que se basan más en la buena gestión de la del 2020, insisto, que en la de 2008.
Davant aquest context, Costas llança esperança i recomana als ciutadans no caure en el catastrofisme, malgrat que la realitat que deixa la guerra d'Ucraïna sigui complexa.
Y nosotros somos en Europa sociedades que podemos pagar un mayor endeudamiento, porque si no, la alternativa, ¿qué es? El destrozo de la sociedad, y con el destrozo de la sociedad vendrá el destrozo de la democracia. Los años 30 están ahí delante de nosotros.
Temes com la globalització, la cohesió territorial i la ciberseguretat no faltaran en les ponències i taules d'aquest fòrum, que acabarà el dia 1 d'octubre. En aquesta quarta edició assistiran desenes d'antics càrrecs públics autonòmics, nacionals i internacionals, així com mandataris.
9 minuts, les 3 de la tarda, fem una pausa, 2 minuts per bones recomanacions publicitàries i encara tindrem temps per repassar més notícies d'aquest dilluns.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escucha la última hora sobre la muerte de Isabel II en COPE y en COPE.es. Información en directo desde Reino Unido.
COPE. Estar informado.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
van amarar fins Lloret de Mar a les comarques de Girona, on la policia ha detingut dues persones per conduir beguts, xocar contra un cotxe i investir-ne un de la policia local d'aquest municipi. Els dos ocupants del vehicle es van negar a fer la prova d'alcoholèmia i, a més, el conductor no tenia carnet Àngel Lemus.
Els dos ocupants que hi havia dins del cotxe no volien sortir de forma voluntària i per això els agents de la policia local de Lloret de Mar van haver de fer-los fora del vehicle. Els dos homes van negar-se a fer-se la prova d'alcoholèmia, tot i que anaven visiblement beguts, segons fonts policials. A més, després d'identificar-los, la policia va veure que el conductor no tenia carnet per conduir. Per això, els dos homes van quedar detinguts, el conductor per negar-se a fer la prova d'alcoholèmia, per desobediència, per un delicte de danys i també per conduir el cotxe sense permís. El copilot també va quedar detingut per atemptar contra els seients de l'autoritat per un delicte de danys, per negar-se a fer la prova d'alcoholèmia, un delicte de lesions i per conduir de forma temerària. Els fets van passar el dissabte a la nit, a prop de l'avinguda Lluís Marlès, de Lloret de Mar. Els ocupants del vehicle amb què els detinguts van topar l'avinguda eren un pare i el seu fill menor, que van quedar ferits de forma lleu.
I la Guàrdia Civil ha desarticulat les últimes hores una organització que enviava grans partides de marihuana a Centre Europa. Hi ha 44 detinguts a la localitat de la Jonquera, a les comarques de Girona. El transportista que portava la droga amagada en un carregament legal de taronges ha estat ja arrestat.
L'organització, que comptava amb una estructura de finançament a Màlaga i Madrid, transportava en burca la setmana entre 100 i 200 quilos de marihuana, a més de haixís en autocaravanes i camions de transport internacional. Una de les detencions va ser a la Jonquera, al març, quan van interceptar un camió que transportava 167 quilos de marihuana amagada entre els carregaments de legals de taronges. L'operació Schultz va començar a finals de 2021 a Màlaga, quan la policia va detectar un home que volia reconstruir a la Costa del Sol la infraestructura delictiva que hi havia tingut un clan familiar alemany, amb el seu líder a presó en aquell país. Les investigacions van permetre revelar una organització liderada des d'Hamburg i amb una xarxa de drogues establerta a Andalusia. A principis d'aquest any, els investigadors es van centrar en les vies de pagament i finançament i van interceptar diversos correus. Al març, el líder d'aquest grup es va traslladar des d'Alemanya fins a Màlaga per supervisar directament un dels enviaments. El pla va resultar frustrat, ja que la policia va intervenir al camió i va detenir el conductor a l'Alt Empordà. Poc després es va interceptar una autocaravana a França, també amb 123 quilos de marihuana. La investigació policial va culminar amb 50 registres, dos a Hamburg i la resta a Espanya.
La d'enguany serà la mercè de la normalitat absoluta. Després de dos anys de restriccions per culpa de la pandèmia, ens trobem davant d'una festa major sense cap tipus de mesures. L'Ajuntament de Barcelona ha explicat avui la programació amb protagonisme especial per la cultura popular i la tradició. L'objectiu, recuperar la vida al carrer.
Les festes de la Mercè d'aquest any permetran recuperar béns i concerts que es van deixar de fer en la darrera edició. El correfoc es farà un per primera vegada a Passeig de Gràcia per les obres de Villa Laietana. A Passeig de Gràcia, a més, es farà la Vila Llegants, que a més d'això estaran presents al barri gòtic. També com a novetat es celebrarà una festa d'homenatge a Pau Riba, que on es repassarà la seva carrera com a artista i assistiran amics i familiars. A la plaça Sant Jaume es faran concerts ja sense restriccions. La ciutat convidada d'aquest any és Roma, el que farà que a la plaça de la Mercè hauran pel·lícules i música en directe en italià per aproximar la cultura italiana a la ciutat. Així parla tinent l'alcalde Jordi Martí de l'elecció.
Probablement era una ciutat que li tocava ser la ciutat convidada perquè Barcelona, en els seus orígens, era la Barquino romana, per tant, quasi és com autoconvidar a la ciutat que ens va fer néixer.
El proper any la ciutat serà Kiev i per això el tinent fa una crida perquè tots els ucranians assisteixin a les festes. El tinent també ha parlat de com vigilaran que no hi hagin aglomeracions durant el castellers.
En plaça Sant Jaume ja fa molt temps, sobretot en les jornades castelleres, que és quan hi ha més afluència de gent, més que en el toc d'inici i en altres moments, hi han controls estrictes però per raons de seguretat, diguem-ne, sabeu que s'entra només per una banda, es permet la sortida per l'altra.
Per les festes d'aquest any es destinaran 2,5 milions d'euros i començaran el dia 23 de setembre i acabaran el dilluns 26, amb la possibilitat de vaga del personal de neteja a Barcelona.